Ràdio Sant Cugat. Notícies.
El càncer de pulmó és una de les principals causes de mortalitat per càncer a Catalunya. El 2024 la malaltia va afectar 5.095 persones i va causar 3.481 morts, situant-se com el tercer tumor més freqüent tant en homes com en dones, només per darrere dels càncers de pròstata, mama i colorectal. A Sant Cugat es preveu que durant 2025 es detectin entre 50 i 60 nous casos. El tabac continua sent el principal factor de risc, però també influeixen la contaminació i l'exposició a materials com l'amiant o el gas radó, així com els factors genètics, coincidint amb la Setmana Europea del Càncer de Pulmó. A www.cugat.cat hi trobareu una conversa amb el doctor Carles Pericay, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, i amb Susana Lagarriga, a qui li van diagnosticar la malaltia fa 3 anys. Valldoreix ja ha tancat un cap de setmana de festa major participada. Des de l'EMD celebren com han funcionat les activitats malgrat la pluja de dissabte. Sentim el president de l'EMD, Juanjo Cortés.
Una festa sortida, com dic, des de la participació de les entitats que són a l'eix al centre de la nostra vila, de la nostra societat valldoreixenca, i també amb una gran resposta per part de tota la ciutadania. Una valoració satisfeta, malauradament sense haver pogut celebrar tots els actes preparats.
Trobareu vídeos i fotografies de la festa grossa valldoreixenca a cugat.cat. L'episodi de pluges que va afectar Sant Cugat dissabte va deixar diverses incidències, des de zones inundades fins a branques caigudes. L'estació meteorològica del Meteocat a Sant Cugat ha registrat de moment una precipitació acumulada de 55 mil·límetres. A més, el programa de les festes majors, no només de Valldoreix, també de Volpelleres, va quedar afectat. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip femení del júnior d'hoquei herba ha superat 2-0 al tennis de Santander a la jornada inaugural de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Les santcugatenques han sentenciat el maig en el primer quart amb gols de Tere Lima en el primer minut de joc i de Mònica Hernández al minut 10. El conjunt blau i negre inicia amb bon peu la competició i jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Terrassa. Més informació a cugat.cat i a les xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraki, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comencen situant a l'autopista P7, a l'altura de Barberà del Vallès. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, i la incidència provoca 4 quilòmetres de circulació amb retencions des de l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. També en aquesta zona, circulació intensa a la B30, lateral d'aquesta autopista P7 a Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i per enllaçar amb la C58 a la C58 per càmeres. També observem aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, 2,5 km de complicacions per accedir a Barcelona, i també pel que fa a les rondes aturades a la ronda litoral a la zona portuària i també a l'altura de Bon Pastor en sentit Llobregat, i destacarem també la ronda a dalt, complicacions a la zona de Vall d'Hebron, sobretot en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Fina.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Corina Prieto va formar-se en enginyeria i treballa gestionant equips. Arran d'això, li va sorgir la idea d'escriure un llibre que ha publicat recentment. Avui en sabrem més detalls i també la coneixerem més a fons. El Connectats i ho farem de la mà del nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb la Corina Prieto, enginyera i escriptora. Bona tarda, Corina, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Bueno, hem dit enginyera, escriptora, lo d'escriptora ve també una mica per la feina, no? Expliquem una mica com vas formar-te en enginyeria electrònica, no? Com és això? Sí. Que tenies ganes de fer algun tipus de feina concreta o per què ho vas fer, això?
Bueno, jo vaig estudiar enginyeria electrònica i també la de telecos i informàtica. Però sí que és veritat que quan vaig començar a treballar em vaig adonar ràpidament, no?, que m'agradava molt més la part de gestió de persones i de gestió d'equips. Llavors, en aquest context hi havia vegades, no?, jo què sé, per exemple, si hi havia una persona que li costava parlar en públic, podia fer un curs, no?, de comunicació, però hi ha vegades que amb això no és suficient, no?, que depèn de les creències o de que la persona hagi viscut de petit, que no és tan fàcil, i tota aquesta informació, no?, que tenim a dia d'avui, probablement quan érem petits no la tenia. Jo el que he intentat, no?, és poder fer un llibre on s'expliquen conceptes, pues, de creixement personal, de gestió de les emocions i tot això per a nens, no?, perquè crec que això, no?, que encara ja sigui a l'àmbit professional, personal o dels esports, tot comença quan som petits i per això vaig voler fer un llibre per nens.
És a dir, tu tenies reunions amb el teu equip i veies, bueno, algunes coses que consideraves que no, que els havies d'ajudar una mica, no?, amb aquest aspecte?
Sí, clar, o sigui, estava en un àmbit, no?, d'enginyeria i probablement, no?, tècnicament eren molt bons, però després hi havia coses, no?, que era com difícil, no?, que aquestes persones poguessin, no sé, treballar en equip de forma correcta, no? No sé, hi ha situacions en reunions o entre companys, no?, que deia, ostres, què passa? I per més, no?, que intentés explicar o fer formacions, ja fer jo les formacions o fer-li també a aquestes persones, hi havia vegades que no era suficient, no?, i també, no, parlant amb aquestes persones, quan t'explicaven una mica la seva part ja més personal, veies, pues, això, no?, que deia que tot comença quan són petits, no? Llavors és difícil que una persona adulta, no?, que està en una reunió, si de petit tothom s'ha rigut d'ell o jo què sé, ha tingut a l'escola situacions difícils amb els companys, però aquesta persona, quan està en una reunió d'adult i està intentant a la feina explicar alguna cosa, de vegades no, el comportament no era realment el més adequat possible i per això.
I d'aquí dius, va, vaig a escriure. Comences... Tu no havies escrit mai havies fet algun exercici d'escriure, encara que fos ficció, havies fet alguna cosa o no?
No, que va, no. O sigui, he llegit molt de tots aquests temes, no? però escriure era la primera vegada.
I t'hi vas posar, vinga, vaig a fer... I vas començar a escriure així com... o ja amb la idea del que volies fer?
No, o sigui, sí, vaig tenir la idea, però que sí que és veritat que he trigat molt, eh? O sigui, perquè, clar, estava treballant,
home, clar,
tinc dos fills també, i havia d'escriure, no?, el llibre, que sí que tenia l'essència, no?, o el que volia arribar a transmetre, però he estat com 2 anys per poder acabar-ho.
I d'aquí surt el llibre que es diu Conecta con tu superpoder y haz tus sueños realidad. Explica'ns una mica de què va o com està estructurat el llibre.
Vale, pues és com el que deia, no és per nens, i és com una guia de les eines que nosaltres tenim per aconseguir els resultats que volem, no? Llavors, intento d'una manera propera i fàcil explicar als nens alguns conceptes, no?, que són molt bàsics, però a la vegada són molt útils, no? Parlo, jo què sé, de com ens sentim, del que creiem, com actuem, no? Depenent de les creències que tinguem, podem decidir una cosa o una altra, actuar d'una manera o una altra, i tot això arriba al final, no?, que és els resultats que volem. Llavors, el llibre està estructurat en diferents capítols, cada capítol és com una eina que tenim i pues, hi ha històries, exercicis, exemples, perquè sigui més fàcil i els nens també vulguin, no, una mica interactuar i que no sigui només llegir i ja està.
Té amb il·lustracions, no? És un llibre fet... Doncs aquests exercicis o aquests exemples són, hi ha il·lustracions, no? Perquè sigui més amè, no?
Sí, també hi ha il·lustracions. Cada capítol hi ha com una frase, no, motivadora que s'explica, però també amb una il·lustració perquè el nen capti l'atenció del nen.
I t'has basat en experiències personals, vivències que, no sé, que hagis pogut tenir amb els teus fills anant aquí o allà, o com ha sigut, més o menys?
Bueno, hi ha molta part dels exemples, sí que com el que et deia, no? Com tinc dos nens, que són un nen i una nena, que són d'aquesta edat, més o menys, pues sí que les seves preocupacions o el que jo he vist en el seu dia a dia, sí que he intentat reflexar les històries o els exemples en coses que ens han passat, no?, també a nosaltres. I també, no només els exemples, sinó les explicacions, intento que siguin, pues, per nens que, encara que siguin conceptes difícils, que els nens els puguin entendre. Jo, per exemple, el tema de les creències, no? Com li expliques tu a un nen què són les creències? O que les creences no tenen per què ser veritat, no? Llavors, hi ha un exemple, no?, que explico de les creències, que dic que no són... que poden no ser veritat, dic, tu creus que és de mala educació eructar mentre menges? Probablement, no? Els nens d'aquí, d'aquest país, pues diguin, sí, clar, és de mala educació. Però si realment és cultural, si vas a una altra part del món, hi ha països on no és de mala educació fer-ho, no? Llavors explico així com exemples que el nen li pot cridar l'atenció, que això, les creences que ells tenen, poden o no ser veritat. O els explico que les creències són com unes ulleres, no?, de realitat virtual. Depenent de com tu configuris les ulleres, tindràs com una experiència del joc. Si tu creus que et pots fer possible alguna cosa o que tu ets capaç, no?, la teva pantalla estarà plena d'oportunitats. Però si tu creus que no ets suficientment bo o que és impossible aconseguir-ho, pues veuràs una pantalla plena d'obstacles. Llavors, intento sempre que tots els conceptes que explico captin l'atenció dels nens amb vocabulari, no?, del dia a dia dels nens d'avui.
Aquest llibre t'ha fet que et plantegis, no sé, formar-te o saber més sobre psicologia o coaching infantil?
Sí, la veritat és que sí, que m'agradaria molt continuar formant-me, perquè fins ara he llegit molt, però no he fet una formació com a tal. I sí que m'agradaria continuar formant-me en aquest tema de psicologia infantil.
I suposo que també un dels conceptes que tens molt clar és que diríem que els infants o els nens són una mica el reflex del que veuen a casa, no? Per tant, s'ha d'intentar donar exemple, no?
Sí. Sí que penso, no, que els adults, els conceptes, no, el que deia, no, els conceptes que s'expliquen en el llibre són bàsics, no? Però sí que és veritat que hi ha adults que, encara que tinguin els conceptes clars, moltes vegades pues, probablement no es demostren. I sí que nosaltres som un exemple. Jo què sé, un pare, no, que al fill li diu... em pots comprar això, i ell diu no, que no tenim diners, però el pare quan surt a l'iPhone nou és el primer que se'l compra. Ostres, què li estàs ensenyant al teu fill? Quin és el teu objectiu? Si estàs dient que no tens diners, potser el teu objectiu no és tenir l'iPhone, no? Potser el teu objectiu és ahorrar una mica o ser coherent entre per què li dius al teu fill que no li pots comprar això, però tu quan surt al nou iPhone te'l compres, no? Pues una mica donar exemple, no, del que volem transmetre. Tenim els coneixements als adults, perquè hi ha molta informació a dia d'avui, tenim els coneixements, però moltes vegades no els apliquem o no som l'exemple, per dir-ho així, ideal, no?, pels nens, que entenguin també O sigui, si m'està dient el meu pare que no m'ho compra perquè no tenim diners, llavors com que ell sí que s'ho compra, no? És un exemple, una tonteria, no? Però seria un exemple d'estar alineats entre el que volem i el que decidim fer.
Passa a l'esport també, no? A vegades els pares són excessivament doncs, exigents amb el fill o no acaben sent un exemple quan hi ha els partits, no? També.
Sí, també el meu fill juga a futbol, no? I també ho veig en aquest àmbit, no? Que el mateix pare que quan, jo què sé, potser l'àrbitre s'ha equivocat, no? Però el mateix pare que crida l'àrbitre, que està tota l'estona, tot el partit cridant i que no pot ser, que no sé què, que no sé quan, el seu fill és el mateix que quan li fan una patada sense voler, s'enfada i després li torna més fort, el que quan estem perdent plora i es tira al terra, que ja no vull jugar. Llavors, no passa sempre, però la gran part de les vegades sí que passa, no?, que veus en els nens que són el reflex dels pares. Llavors és important que nosaltres, adults, podem intentar, no?, pensar i dir, bueno, què estic fent? Això és i ajuda el meu fill. O sigui, que jo cridi en un partit i insulti a l'àrbitre, realment ajuda el meu fill a que millori com a jugador? Probablement no. Ajuda a que guanyi el partit? Probablement tampoc. Llavors, els adults hauríem d'intentar, no?, comportar-nos d'una manera que sigui un exemple pel que volem transmetre als nostres fills.
És el primer d'alguns llibres més, Corina? Estàs pensant en algun llibre més o de moment ho tens aquí?
No. De moment estic només amb aquest. Ara estic enfocada també una mica en el tema de la publicitat, perquè sí que, clar, he tret només un llibre, no ho he fet amb una editorial reconeguda, llavors és una mica difícil, està a venda a Amazon, però és una mica difícil que les persones que no el coneixin el llibre el comprin perquè sí, no? Llavors ara estic enfocada en això. Sí que m'agradaria continuar i tinc diverses idees d'un següent llibre, però per al moment estic enfocada en aquest.
Canviem una mica de registre. Parlaves d'esport, t'agrada molt l'esport, no?
Sí, jo he jugat tota la vida a bàsquet des que era petita i després quan vaig tenir els nens doncs vaig canviar l'esport i vaig continuar amb el pàdel, amb ioga, també vaig ioga a vegades i piscina.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí. Bueno, jo crec que l'esport ha d'estar sempre... Ha d'estar sempre en el dia a dia perquè ajuda molt a tot, no només a físicament estar bé, sinó en general a tot.
I parlaves al principi parlaves que ets molt aficionada a llegir. Què t'agrada llegir? Una mica de tot o algun sector, algun gènere concret?
El que llegeixo més són tots els llibres de creixement personal, també de una mica més espirituals també, no?, de les energies, de que atraiem el que volem, i també llegeixo molts llibres d'educació financera.
Per la feina, pel tema de feina.
Bueno, i també pel tema personal, també una mica de tot. Sí que la feina, pues el que et deia, no?, a nivell de persones, pues moltes vegades m'he de llegir llibres de, ostres, treballen equip o porto projectes, no?, i d'entendre realment els conceptes financers, però la majoria de vegades que llegeixo un llibre és ja a nivell personal, per mi.
I deixem que revelo un secret, ets molt, molt d'anar a una illa que no està gaire lluny, no?
Sí, a Formentera.
Què hi trobes, sí, allà?
Sí. Bueno, és que totes les illes m'encanten, però la de Formentera és la que més m'agrada, perquè allà estem, no hi ha tanta gent, estem molt tranquils, les platges són cristal·lines, o sigui, l'energia que hi ha allà jo encara no l'he trobat a una altra illa.
I acostumes a anar sovint?
Sempre que puc anem amb la família, sí.
O sigui que t'agrada la platja, també.
Sí, m'agrada molt la platja.
Molt bé, doncs Corina Prieto, enginyera i escriptora, ha tret un llibre, no fa molt, Connecta con tu superpoder y haz tus sueños realidad, i no sabem si aquest, doncs, d'aquí un temps en traurà més, però de moment està centrada en aquest. Moltes gràcies, Corina, per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies a tu, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Gràcies, adéu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Som 15 de setembre i avui el termòmetre ha arribat a fregar els 30 graus. No és una novetat. A la primera quinzena d'agost, durant l'onada de calor, es van registrar valors de 4,6 graus de mitjana per sobre dels de referència. Darrerament hem viscut pluges intenses i danes. A més, l'onada d'incendis ha cremat 400.000 hectàrees en el conjunt de l'Estat. Avui parlem sobre l'impacte del canvi climàtic i també ens preguntem per solucions tecnològiques per mitigar-lo. Per trobar respostes a aquestes qüestions, parlem amb Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica coordinat per Eurecat. Molt bona tarda, Carles.
Hola, molt bona tarda.
Quina és la feina que feu des del Centre de Resiliència Climàtica?
Bé, bàsicament intentem fer innovació a partir del coneixement científic, conjuntament amb les empreses, amb la societat, amb altres centres d'investigació, per adaptar-nos millor al canvi climàtic i per també intentar aportar la nostra granet de sorra en abordar les causes del canvi climàtic, que seria la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Uh-huh. Quines serien les causes d'aquestes altes temperatures cada vegada més freqüents?
Doncs la causa bàsicament és aquesta, les emissions de gasos com a conseqüència de la combustió del carboni, del carbó, petroli i gas natural. Això és un 90% del problema que causa, no?, aquestes emissions creixents, doncs, un augment de temperatura que s'està accelerant i totes les conseqüències que això implica als oceans, als cultius, als boscos, afecta a tots els sectors i a tots els territoris, en més o menys graus. I a la Mediterrània en concret i a Catalunya, doncs és dels llocs que més s'està notant.
I per què s'està notant tant i per què sembla que afecti especialment al Mediterrani?
Bueno, el Mediterrani, per diverses causes, és un dels llocs que això, els efectes del canvi climàtic s'estan multiplicant més ràpid. Afecta tot arreu, de fet, al nord, a les zones més fredes, són les que s'estan escalfant més ràpid, ja sigui la Groenlàndia, o sigui pel nord, pel sud, però en les nostres latituds del Mediterrani, que el fet també de ser un mar tancat i les característiques geogràfiques que té amb la proximitat del continent africà, fa que aquest augment sigui superior.
I què s'està fent per intentar mitigar això, precisament?
Bueno, a nivell de mitigació, bàsicament, això implica reduir el consum d'energia i substituir l'energia fòssil per alternatives. Això implica electrificar bàsicament tota, i descarbonitzar tota l'economia, tota l'activitat humana. Estem molt lluny d'això, encara més del 80% del consum d'energia primària és d'origen fòssil, però bueno, bàsicament això implica, com el cas d'Eurecat, treballar en bateries de millor eficiència, no? El tema de les bateries és fonamental, tant per l'electrificació de la mobilitat com per emmagatzemar energia de fonts renovables per a poder-la utilitzar quan més la necessitem. En fi, després hi hauria tota la part també d'adaptació, no? Com ens podem adaptar millor als cultius, a la costa, a les empreses. Aquí hi ha una quantitat molt gran de formes, de tecnologies que podem aplicar per intentar reduir l'exposició amb aquests impactes.
Mm. Els incendis que ens han tingut aquest estiu amb l'Ai el Cor són conseqüència d'aquest canvi climàtic o el canvi climàtic ho fa com encara més extraordinari tot això?
El canvi climàtic crea condicions més favorables per a incendis d'aquesta magnitud, de fins a sisena generació, que a la que es produeixen aquestes condicions excepcionals, que cada cop són menys excepcionals, no? D'humitat molt baixa, temperatures molt altes i vents forts, és molt, pràcticament impossible, molt difícil controlar-los un cop s'han començat, i és molt fàcil que puguen iniciar-se per qualsevol guspira, per qualsevol cosa. Per tant, el canvi climàtic està afavorint la freqüència d'aquests grans incendis i el fet que, clar, quan ja es produeixen, doncs tenen un impacte molt gran perquè és molt difícil extingir-los.
Mm-hmm. Quan parlem d'incendis de sisena generació, com ho hem d'entendre? Perquè el que sovint les manifestacions que ens arriben és que aquests incendis ja no són com abans.
No, bàsicament perquè hi ha condicions de combustió més gran, més intensa, tant perquè hi ha més biomassa acumulada als boscos com pel fet que aquestes condicions que us comentava de clima afavoreixen la combustió, l'assoliment de les temperatures molt altes, no? Que això mateix es retroalimenta i genera doncs un fenomen que sense arribar a aquestes condicions climàtiques no es produeix, i per tant és nou a efectes del que són els incendis que coneixíem fins ara, fins fa poc.
Mm-hmm. Carles, precisament aquestes temperatures tenen impacte en la salut de les persones, oi que sí?
Sí, això cada cop hi ha més evidència, hi ha més estudis i molta preocupació als governs, la pròpia comunitat científica, perquè s'està veient que arribant a aquestes temperatures que depassen ja els 30, s'aproximen als 40 graus, i amb les humitats ja una mica elevades, comença a ser molt difícil que l'organisme pugui reaccionar adequadament. Ja estem parlant no només de més mortalitat directa o indirectament atribuïble, sinó danys a la salut més generalitzats, i també cada cop més s'està parlant, inclús ja s'està produint en alguns països el que se'n diuen confinaments climàtics, perquè hi ha condicions de calor que ja en alguns governs ja fan que obliguin d'alguna forma o recomanen a la població quedar-se a casa, no anar a treballar, no anar a l'escola, per evitar l'exposició a aquestes temperatures tan extremes.
Sembla estrany, no? Com si no anés amb nosaltres això de fer un confinament climàtic ens ho haguessin explicat uns anys enrere i hauríem pensat que ens estan parlant d'una pel·lícula, però la veritat és que estem parlant de la realitat. Com es poden mitigar tots aquests efectes amb solucions tecnològiques?
Bueno, a nivell de mitigació, que seria estrictament abordar les causes del problema, el que us comentava, bàsicament tecnologies per a electrificar i també per a estalviar energia, no? Per exemple, també, a part del tema de bateries, hi hauria tot el tema de bioconstrucció, de millors aïllaments pels edificis, tots els temes també de reducció de consum de diferents infraestructures, siguin de tractament d'aigües o de qualsevol altra infraestructura, que hi ha molt de camp per millorar el consum d'energia, i després totes les tecnologies d'adaptació que són específiques de cada sector i de cada territori. No és el mateix doncs adaptar la vinya, no?, al Penedès, que adaptar les costes del Delta de l'Ebre o adaptar els boscos del Pirineu, per posar-te tres exemples, no? Aquí les coses que podem fer per adaptar-nos són molt, molt diverses i molt específiques de cada lloc.
Clar. Malgrat tot, encara avui dia, hi ha qui nega l'existència del canvi climàtic. Alguns són persones realment poderoses en aquest planeta, no hi creuen, o independentment que hi creguin o no, sembla que no estiguin disposats a canviar res. Això només ens hi hem de fixar quan hi ha aquestes cimeres del clima, on és complicadíssim arribar a acords, i quan s'arriba a un acord resulta que complir-ho és pràcticament impossible. Què és el que podem fer els ciutadans si els que tenen la paella pel mànec no són capaços de fer-ho?
És una bona pregunta, és difícil. Els països tenen el que anomenem sobirania i poden fer, diguéssim, el que els dona la gana dins de les seves capacitats d'influir. Els països poderosos fan, avui en dia estan fent el que els dona la gana. Els Estats Units és un bon exemple d'això. I, per tant, això dificulta, no?, l'acció col·lectiva pel canvi climàtic, no la impedeix, perquè és veritat que també un cas com els Estats Units, després hi ha estats o ajuntaments importants que creuen en el canvi climàtic i fan molta acció, no? Però bueno, aquí entrem en un terreny a nivell geopolític molt complicat en tots els aspectes, no és només el climàtic, però el climàtic és part d'aquesta nova, diguéssim, geopolítica de que el més fort és el que, no? El que decideix què fer. Sí. I en aquest cas pues, hi ha una sèrie d'interessos que estan vinculats a mantenir el consum de combustibles fòssils i, per tant, doncs, serà difícil doncs, assolir els compromisos que se van signar a París. De fet, ja considerem que és impossible arribar a un grau i mig, ja s'està depassant i, per tant, ara entrarem en una fase de, bueno, de replantejament d'objectius, una mica de, com de decepció col·lectiva de veure que no arribem a mantenir les condicions del clima dins d'una zona segura i, per tant, ja que anem cap a prop dels 3 graus en les properes dècades i no hi ha canvis radicals que no ho crec i, per tant, entrem en un terreny complicat a nivell de multiplicar els efectes del canvi climàtic.
Carles, per acabar, és possible anticipar previsions meteorològiques i, o de fenòmens naturals per aquesta tardor?
No, la meteorològica és una cosa, les climàtiques, les altres, les meteorològiques, no? Mm. Meteorològiques, els millors models existents arriben a una setmana, màxim 10 dies, i van perdent fiabilitat. Les climàtiques a llarg termini són prou fiables, en el sentit que sabem que el clima s'escalfarà i que hi haurà, no? Doncs una redistribució de les pluges i per tant, sabem quines seran les tendències a llarg termini i molt a curt termini entremig no és possible concretar en un lloc concret i en un moment concret, no? Perquè depèn d'una dinàmica bastant aleatòria i, per tant, no podem fer una predicció des d'ara fins a final de segle del clima. Això és impossible, no?
Deixa'm que et pregunti així entre nosaltres, Carles. Vosaltres que treballeu al Centre en Resiliència Climàtica, per mitigar tota aquesta situació, sou optimistes?
Bueno, hem de ser optimistes perquè hem d'intentar minimitzar els efectes que ja s'estan produint, els que vindran, i intentar contribuir a solucionar el problema, no? Ja treballem en aquesta línia, tant a nivell de mitigació com d'adaptació. Això no treu que a nivell científic siguem pessimistes pel fet de que veiem que això, que no s'estan complint els objectius de reducció d'emissions i, per tant, això implica automàticament que tindrem uns efectes més negatius del que ens agradaria haver pogut tenir, i tant a nivell d'això, de temperatures com de pujar a nivell del mar, que serà un altre problema important, i tots els impactes sobre la salut, sobre l'economia, que bueno, això veiem que s'està multiplicant, i una mica la idea que això té una progressió geomètrica i, per tant, que s'amplificarà encara més i veurem coses que ara mateix no ens imaginem. Mm-hmm.
Doncs en continuarem parlant perquè això serà notícia avui, demà passat i pràcticament cada dia. Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtica, coordinat per Eurecat. Moltíssimes gràcies per passar pel Connectats. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, soy Rocío García, técnica de sonido de Radio Sabadell, y os quiero dedicar una canción de Harry Styles, que es la preferida de mi hija, y se llama As It Was.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Badalona bull de talent i ho demostra amb èxit. Un grup que combina rap, pop, trap, funk i rock amb una energia contagiosa. Fundat el 2023, el quartet es va donar a conèixer el 2024 amb temes com Sacatanga o On estàs. Ara fan un pas endavant amb el seu primer EP, Amor, Platja i Pa amb Tomàquet, un treball de 5 cançons que respira mediterrani i que aposta per la barreja de gèneres i d'actituds. Descobrim què hi ha darrere d'aquest projecte amb els seus protagonistes, juntament amb la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Anem a escoltar aquesta cançó.
Sona trompetes per força del vent, relliscant gotes per sobre els paraigües. Mirant amb els ulls com pugem cap al cel, ballant els núvols amb els nostres aires. I un nen que s'atura al carrer, se li nota l'il·lusió perquè li brillen els dents, i enmig del barri es trenca el silenci i les veus que sonen pel carrer. A la mà, escoltant el musicot i m'he quedat enganxat. Carnes totes a la barra, el bar massa equivocat. He demanat 5 cerveses i una porta enforat. Per beure més, sin beure res. Avui toca sacatanga. Em fotria ratafiar fins la nit. No és per al llit. Apropa, tibera l'estrès. Ja passem massa pressió i ofeguem entre tres. Vam ficar de condició, si no perds l'alè et fotrem la volta força. I a veure què, que entra recta. Cactis, barres fresques, birres bones, festes. No són per tothom, banda gresca. Com va full la resta, no són la resposta. Gent d'arreu del món. Oh, ai,
ai. Molt bona tarda, nois, com esteu?
Molt bé, encantats.
Just el que estem escoltant de fons és Sacatanga, una de les cançons que incorpora aquest primer EP vostre, que el vau llançar el 31 de juliol, és a dir, ja fa més d'un mes. Com ha estat la rebuda per part del públic?
Molt bona. De fet, estem molt contents perquè, bueno, és el nostre primer, bueno, llançament una mica més formal, no?, en format minidisc. I realment estem molt contents amb la rebuda perquè, de fet, molta gent ens ha escrit personalment felicitant-nos per el disc i bueno, en qüestió de números, la veritat que també estem bastant contents, estem fent de més del que...
Sí, que és l'important, l'important. Sí.
Bueno, per nosaltres no, però per les marques sí. I les empreses sí, i podem dir amb molt d'orgull que hem arribat per fi a les 10.000 visites totals a l'EP. Yes. Vull dir que és un mèrit molt gran per un grup com nosaltres, estem super, super contents, la veritat que sí.
Abans, però, d'endinsar-nos en conèixer el vostre projecte, us vull preguntar, com va néixer Èxit? Què us ha portat a unir-vos com a grup al 2023?
Jo crec que el que millor pot començar a explicar és el meu company Dojan, que està allà, que vam iniciar amb una cosa una mica rara nosaltres i després entramos en matèria.
Sí, a veure, perquè és com molt enrossat. Nosaltres tots som artistes individuals, al principi de tot, i veiem que no arribàvem a cap lloc. Llavors vam decidir com ajuntar-nos per com dividir-nos una miqueta el treball i vam començar, bueno, l'Epoc i jo, fent alguna cançó en català i tal, i vam dir, hòstia,
mola,
està guai, sí, està guai, sí. Funciona, ho fem molt bé junts i tal, i li vam dir al Xassi, hòstia, vols ficar-te amb nosaltres també a fer instrumentals i tal, perquè és el productor aquí, Xassi. I després, no falta un quart.
Vam adoptar el bon home aquest.
És a dir, a poc a poc veuen a crear el grup.
Sí, va néixer de forma molt orgànica i jo crec que també és per això pel que el grup funciona, hi ha bona sinergia, seguim treballant i creixent, perquè no es va crear des del tenemos que hacer un grup que sea tal, sinó que a mesura que anàvem fent vam anar descobrint què és el que ens agradava i creiem que ara estem amb aquest EP, creiem que és el primer cop que hem pogut mostrar amb un treball sòlid que és el que volem oferir.
I per què vau decidir titular-lo Amor, platja i pa amb tomàquet? No, m'està curiós.
Vols que et podem dir la veritat o la versió maquillada?
La veritat.
Va, la veritat és que no teníem temps per pensar un altre nom.
Sí. Vam anar-nos una setmana a fer com un retiro musical per acabar de polir l'EP i tal, i vam dir, hòstia, el vam acabar i vam dir, no tenim nom per l'EP. I vam començar a escoltar una miqueta les cançons i vam dir, a veure, què resumeix l'EP? Amor, platja i pa amb tomàquet.
Doncs pues ja estaria.
Pues ja està.
Sí.
Simple i al pie.
Qualsevol que ens hagi seguit per xarxes socials, vam pujar com va ser tot el procés de creació d'aquest disc i va ser una mica un repte personal per nosaltres també perquè el vam fer en 30 i pocs dies. La idea era en 30, però es va allargar una miqueta perquè era impossible. Llavors vam fer 5 cançons en 30 i dies i, clar, ja no hi havia temps per dir vamos a pensar un... No. Yeah. Amor, platja i pa amb tomàquet.
Sí. Bastant descriptiu.
Sí, malgrat.
Com acabes de mencionar, són 5 cançons les que formen aquest EP. Hi ha algun fil conductor que les uneixi?
La festa. Jo diria que és... Bueno, mira, de fet, sí que ho vam parlar com a mitges, perquè que era cardiòleg de guàrdia és com l'amor i tal, amor, com molt, molt fort. Tambors...
No, és que s'ho està inventant tot ara i està intentant marcar-se el pegote i bueno, pues...
Era algo así, en plan, totes tenien a veure amb algo.
Potser ho has parlat tu amb la teva mare, però amb nosaltres no.
Platja, amor i festa. Totes tenen que veure això.
Per això li vam ficar el nom del...
Creiem que és un EP.
Amor, platja i pa amb tomàquet. Però sí que és veritat que si et posaves en plan loco com teories conspiranoiques, podries arribar a trobar un...
Mira, perquè aquí la conoces,
aquí tal, aquí l'amor i aquí tal... Sí.
Era el procés de conèixer una persona amb la que comences a fer una relació, no?
Però d'això ja s'encarregaran els fans quan sigui un grup gran. Ah, segur que ho han fet pensant en això, i nosaltres sí, sí.
I com diríeu que ha estat el procés creatiu i de producció?
Buah, uf. Ha sigut llarg, ha sigut dur.
Sí. Llarg 30 dies.
Sí. Bueno, però s'ha fet llarg, eh? S'ha fet llarg.
Jo tampoc en sé molt d'aquest món, però un mes tampoc
és molt poc.
S'ha
de fer la idea de la instrumental, la lletra, acabada la lletra, sí, tot això, l'estètica i tal, després gravar-ho, i tota la part de producció de mescla, màster i tal.
I després ja visuals i, bueno...
De fet, ja ho ha comentat el company aquí, però la majoria del dia no es va gravar ni a Badalona, es va gravar en una sí. casa, un retiro espiritual.
Sí, sí, sí.
I el que faltava quan van acabar es va gravar aquí a l'estudi que tenim, sí, a Badalona.
De fet,
que...
no era ni un estudi on vam gravar, vam obrir les portes de l'armari d'una habitació, sí. Vam ficar un antipop raro d'aquests, una pantalla perquè absorbeix una mica de reverb.
I colchones per l'habitació.
Doncs la qualitat és molt bona.
No, estem molt contents, la veritat que...
Dintre de lo malament que podia haver sortit,
em va sentir una mica com Kanye West, no? Una mica que se'n va a un hotel a París i es grava el disc allà, doncs nosaltres igual, però una mica més low cost. Sí.
Ell ho fa perquè pot. Nosaltres perquè no ens queda una altra.
Vosaltres dieu que voleu fer ballar la gent. Quins ritmes o influències musicals us inspiren més?
Aquí ja sí. Uah,
jo crec, mira, jo com a productor del grup crec que sempre, sempre, sempre la nostra insígnia és la rumba catalana. Jo crec, rumba catalana i mesclada amb gènere urbà. O sigui, tot el que és reggaeton, afrobeat, no? Una mica de latineo. O sigui, jo crec que aquesta és l'essència nostra, de festa, o sigui, de cançó de patxanga, de passar-ho, sí, bé, de festa, de discoteca.
A vegades també utilitzem una miqueta d'electro, sí, no? En algunes cançons.
Sí, sí. Més que de discoteca, jo crec que de festa major, de festa, sí, de poble, sí, 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 saps? Sí. Jo crec que aquesta és la vibra que intentem transmetre.
L'essència.
Uh-huh.
Sí, sí, que no sé si has escoltat mai, però diguis, ui, suenen de famosos. Sí.
Sacatanga i On Estàs us van obrir les portes a l'escena. Com va ser rebre les primeres reaccions del públic?
Uf!
En Sacatanga va ser molt, molt guai, molt bonic, perquè tothom era com... O sigui, venien de les nostres carreres individuals, mm-hmm, i tal, i era com, hòstia, s'han juntat tots i tal, i a veure, era la primera cançó en català de la majoria, i sorprenentment va ser increïble i ens va obrir com tot un món i un camí que mai havíem recorregut abans.
Segueix sent la, sí, cançó amb més visites del, sí, sí, grup, sí, o sigui...
De fet, gràcies a la cançó, pràcticament, perquè va ser la primera, vam aconseguir els nostres primers bolos.
I l'Ope Fest.
I l'Ope Fest, de fet, sí, sí. I gràcies a això, en plan, el primer bolo que vam fer, que va ser a Estraperlo,
sí,
quan vam baixar, la gent ens va dir, hòstia, que guai, tal... En plan, que mola molt l'essència que porteu, les vibes, tal...
Sí, sí, va ser la segona passada. Va haver un comentari que no me'n recordo qui la va fer, però va dir en plan, el dia que mejor me lo he pasado en mi vida. Potser va ser una mica pel moment de l'èxtasis, però jo me'l guardo com si ho hagués dit en un moment, sí, de serenitat. Jo me'l guardo per sempre, ja.
I com us coordineu entre tots? És a dir, quina diríeu que és la principal aportació de cadascú a l'hora de compondre
de
o de produir?
Anem de esquerra.
Vale, mira... Aquí el bo és que nosaltres tenim cadascú una feina molt clara dins del grup i és algo molt bonic. Per la meva part, jo sóc la part de direcció i dramatúrgia, perquè els nostres shows que fem no és només un concert, sinó és un show teatralitzat, mm-hmm, també, perquè per tothom que vingui, que no ens coneixi, pels que ens coneix també, pugui gaudir del concert que fem i sigui una miqueta més interactiu i dinàmic.
Sí, jo m'encarrego més de la part audiovisual, tema videoclips, tema visuals, portades i aquestes cosetes, les gestiono jo.
I després jo sóc tècnic de so i d'il·luminació, i llavors això ens ha salvat molts bolos, perquè al nivell al que estem, les coses que ens arribem a trobar són realment complicades de digerir, però bueno, ha funcionat, ha anat bé. I també m'encarrego molt, juntament amb els companys, que no s'ho han dit ells mateixos, però sí, sobretot de la creació dels flows, sí, de les buscar instrumentals, passar-li referències al productor, vull dir, realment està tot molt prolificat, tot i que és veritat que cadascun té la seva part en la que destaca i que tens tu moment de destacar, no, en el partit.
Bueno, jo sóc productor i DJ del grup. Que m'encarrego, no?
Ja està, tio, deixen-me en pas. Bueno, ja, també, sí, no, la mescla de les cançons, sí, que
també
tal.
També tota la part tècnica, també. Sí.
I no oblidar el cinquè integrant a les ombres d'èxit, a l'ombra d'èxit, que és el nostre manager, Mario.
Màquina.
Nice. I també us he preguntat si heu trobat dificultats com a banda jove dins de l'escena catalana.
No, no.
Ah, no?
He vist una cara per aquí.
Tenim, que és... Sí, sí. Si no hi ha hagut cap, genial.
Són diverses dificultats, perquè al final l'estar començant a ser un artista emergent, pues, ens costa d'entrada trobar bolos o llocs on ens truquin per anar a cantar, i moltes vegades aquests bolos i tal són low cost i a vegades has de...
I no paguen.
Bueno, clar, això és un altre tema. I aquests shows als que anem, que són una miqueta low cost, a vegades hem de tirar una miqueta nosaltres de coses que tenim nosaltres, sí, o els nostres coneixements, i donar una miqueta de suport també a aquestes entitats.
Sí, bueno, i que al final hi ha un embús molt gran, no? Artistes emergents hi ha un munt, amb això de... És un exemple tonto, no? Però amb les Focusrite, no, que han aparegut, que qualsevol pot tenir un estudi a casa, ha disparat la quantitat de gent, clar, que fa música. Llavors, sí, la competència en termes petits és supercomplicat destacar, i hi ha tantíssima competència i tantíssims estils i tantíssimes coses que aquí decideixes, no? I tot i que ens estem esforçant a full, al final els que aguanten, a la meva opinió, són els que passen amb el temps, i això no es pot fer d'un dia cap a l'altre.
I diríeu, per exemple, que les xarxes socials us han ajudat en,
sí,
tot aquest
molt
tema?
Sí, home, el Màster Dojan...
Sí, sí, totalment. Mira que, de fet, les xarxes socials les porto jo també, i, bueno, pugem de tot, i... realment per fer
comunitat,
veure el grup, arribar més gent i tal, amb vídeos més en un caire humorístic i com, bueno, d'això, sí, per promocionar la nostra, clar, música d'una forma que a la gent li entri més bé a la vista.
Sí. I teniu alguna anècdota divertida de la gravació o creació d'aquest EP?
Bueno, jo em quedo amb la piscina del Dojan.
Sí. Sí,
que ens, sí, va donar, ens va donar urticàries, de... sí, a tots, vull dir.
Sí, no, perquè estava blanca, perquè no sé per què, crec que era per cloro.
Hi havia uns productes de neteja que no ens va...
Es van passar, tenien, sí, que ficar la meitat, van, sí, ficar tot el pote.
Estaven bueno, gravant al pati, i quan gravaven una toma es fotien a la piscina. Sap que estaven allà mateix.
Sí, de fet, ja, algunes de les lletres de l'EP es van fer a la mateixa piscina, allà amb els mòbils.
Que per això tenia la nuca cremada.
Sí, sí, ens vam cremar tots. Bueno, va ser una miqueta...
Guai, més gràcies per ser la tornada amb la brossa. És una urbanització que crec que no, és de recollida porta.
Uh-huh. I llavors, no sabíem que s'havia
no sabíem això. Yeah. I no podíem deixar-ho tota la brossa allà, perquè eren, bueno, ampolles de vidre, resta i tot. Bueno, va ser una tornada, fins que vam trobar el primer poble als 20 minuts o mitja hora al cotxe, amb tota la brossa que olia això.
A sobre.
Sí, va ser una setmana de brossa a sobre, a les mans.
Yeah. Imagina't tres nois, rotllo de la nostra edat, tota la basura que producim aquí al real. Sí, sí, sí.
De manera ràpida us ho pregunta, esteu preparant el vostre disc debut pel 2026. Podeu, correcte, avançar alguna pista del que vindrà?
Realment hem començat fa ben poc.
Hem començat amb la part creativa encara. Sí. O sigui, no tenim, sí, ben bé decidit el que farem, clar, i tal, però...
Segur que serà divertit. Sí, sortirà 100%, serà divertit, i sí que estem buscant també donar un altre cop sobre la taula. Per això encara no podem dir serà així o serà així, perquè també tenim que decidir com volem que sigui aquest cop. No serà un, clar, cop a l'aire. Llavors volem, sí, sí, aportar coses noves i cadascun una personalitat més marcada, que ja es vegi més canta este, canta l'altre, i que no sigui un saps? Que se'ns distingeix i tenim més personalitat al grup, també. Sí.
Ara estem més treballant en singles. D'aquí de cara al disc estem fent moltes col·laboracions, que estem treballant en això, i sortiran, si Déu vol, d'aquí poc.
Molt bé, i ja per últim us vull preguntar que quina creieu, o quina de les cançons creieu, que millor representa l'essència d'Èxit?
A l'E3. Del disc o...?
Del disc.
Del disc.
Del disc. Vale. 3, 2, 1...
Maria que Maria.
Home! Oh,
molt bé, nois, doncs, amb aquesta aportació final, un plaer haver-vos tingut aquí connectats amb nosaltres.
Gràcies,
i anem a escoltar la cançó.
No necessito poció, sé que la cura viu amb tu. No necessito del sol, amor, tu m'escalfes el cor. Quantes necessitats, i jo només penso en tu. Quina casualitat, i aquesta nit somiem tu. Maria, dos glaçons i sangria, digue'm què escamparies. Maria, que Maria, que Maria, escamparies tu. Un gelat per Maria, dos glaçons i sangria, digue'm què escamparies. Maria, que Maria, que Maria, escamparies tu. Digue'm què escamparies, perquè tinc una malaltia al cor. Ja porto un temps malaltó, tota la vida cercant la raó. digue'm que tu m'enverines, que em robes la vida amb els teus petons. Cada que em veies em mates, em ressuscites un altre cop amb el teu amor. Festa dura, que va gresca pura. Dos es poca cosa i tres una locura. El dos ja t'escarrega fins que el got supura i t'arruinaria la barra si el cadí l'ajuda. Tot és bon rotllo, sempre sóc celabi. Si vols que algú tremola, fot-li un got de vi. Mai es veu quan obren, però el cierre sí. Em faig amic del DJ perquè em puja a mi. Calo tot dia, calo al migdia. Estreus a la torre i el pel fatal. Calo tot el dia, al Santa Maria. La llima ta boca i tornem al fang. Calo tot dia, calo al migdia. Estreus a la torre i el pel fatal. La sala en la boca i tequila blanc. La llima té boca i tornem al fang.
Els estem escoltant, hem conversat amb ells, són Èxit, són de Badalona i avui han passat pel Connectats. Amb ells posem punt final a aquest programa de dilluns. Gràcies a tots, demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda.
Maria, que me harías, que em faries tu? Per mi que em quedaria tota la vida mirant de navegar al teu mar. Per mi que em quedaria tota la vida mirant com quedar-me al teu costat. Oh, 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 vull que junts aprenem a volar.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ràdio Sant Cugat.
Aquida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita aquida.es i truca'ns sense compromís. Aquida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa.